o village sans prétention.
Aviso ja els companys dels serveis informatius que ens allargarem un palet, perquè crec que el personatge...
Un palet.
Què tal, Santi Jiménez?
Molt bé.
Malcom Otero, molt bon dia.
Bon dia.
Darrer execrables de la temporada.
Sí, senyor.
I acabem de rematar la infància
aquesta,
de tothom.
Aquesta pentalogia, no?, sí, que seria de tipus Fast and Furious, d'acabar amb la infantesa de la gent.
Sí, sí.
Avui anem directament al moll de l'os de la infantesa. Ens hem carregat el pallasso filonazi aquest de Cubelles, els torturadors d'animals que van fer que per terra, mar i aire la gent omplís les facultats de biologia, l'alcohòlic de la Casa de la Pradera, i ara anem per un dels escriptors més llegits de la història i autor d'immortals dels contes. Ens han explicat...
Tots són seus, no?
O sigui, tots els que no són de Grimm són seus.
Exacte.
Dels germans Grimm.
Tot el que sigui d'infantil sempre és del mateix.
Sí, ho has vist i tal, però clar, vull dir, ara traurem la cara bé d'un tio que és una mena com el hermano que el Michael Reisiger dels escriptors, el tio més lleig que hi havia al món.
Sí,
sí, sí. A més, un reprimit sexual que podia haver estat el model del gran masturbador del nostre amic Dalí, que l'acaben de... Un home que era un tarat, no Dalí, bueno, que també, déu-n'hi-do. Tarat, vanitós, obsessiu, insuportable, histèric, cruel, acomplexat. Avui li trencarem el nas al creador de la sireneta, la neguet lleig, el soldadet de plom, el vestit nou de l'emperador, les sabates vermelles, la princesa i el pèsol, petita venedora de llumins, que és una juerga, un jajajaja de conte. Ja ho sabeu, amics. Ja podeu llançar els contes i comprar l'últim de la Patrulla Canina, perquè avui i per sempre esmicolem a Hans Christian Andersen.
Soy distinto.
Però què és això?
No sé.
Sí. Això és la neguet lleig, la cançó de la neguet lleig.
És el Petito Feo.
Sí, sí. Un cop sentit aquest tema tallavenes...
Quina tristor, eh?
Per cert, penseu quines coses li poseu als vostres fills, sisplau.
Sí. Important.
Anem per Hans.
Això se suposa que és per nens, eh?
Sí, se suposa.
Bueno, és una versió Albert Pla.
És Albert Pla,
és una mica Albert Pla, de neguet lleig, eh? Sí.
Ai.
Fa por. Si no, abans de res, i això no és culpa seva, pobret, Andersen era Otoe lleig.
Sí, eh?
Però
sí,
Otoe tenia gegantisme i era totalment desproporcionat. Era com el seu neguet lleig, però en lloc de convertir-se en signe, ho fa en Godzilla, no? De fet, la descripció que ell fa al conte de la neguet lleig, o sigui, Andersen diu era molt llarg i molt lleig. Vaja, que per aquesta descripció no calia imaginació, només un mirall.
Però això, pobre, tampoc no el converteix en execrable.
No, però ja veuràs.
Però després té les seves conseqüències i el seu caràcter. No, el poeta i crític Sir Edmund Gross va fer un retrat per celebrar els 60 anys d'Andersen, en què deia, alerta que això és a favor, eh?
Ah.
Les seves cames i els seus braços són llargs i fora de tota proporció. Les seves mans, amples i planes. Els seus peus, tan grans que ningú li robaria les botes. I el seu nas, diguem, d'estil romà, és desproporcionadament dominant de tota la cara. Quan un s'acomiada d'ell, l'única cosa que recorda és el seu nas.
No me mires. I aleshores, com era tan lleig, què feia? Pues es maquillava molt.
Sí o no?
Sí.
Andersen es maquillava molt.
Sí, perquè la descripció que hem sentit era sobre Andersen, no era de García Albiol.
Ni
d'un nen d'aquests de Tolkien, no? Andersen hagués estat a la seva època el mestre del selfie, perquè tot es va retratar moltíssim i li agradava molt que li fessin retrats, però sempre eren postures antinaturals i aquests morrets que posa la gent quan es fa selfies no serien res amb el que feia ell. Ella es maquillava per no sortir tan monstruós a les fotografies i tenia molt estudiat els angles en els que sortia bé, o almenys menys grotesc. Cada sessió de fotografia que es feia, que era molt aficionat, durava hores i desesperava els fotògrafs. L'angle, la distància, la il·luminació, tornava a mirar. Una mena de Photoshop de Simonònic. És com si Rosy de Palma repetís sessió fins que sortís com Charlize Theron.
Ara estic veient les fotos, eh? M'estic buscant a veure com...
Sí, i a les fotos queda bé, eh?
Sí, clar.
En persona feia un susto al miedo, eh?
Va.
Però per entendre aquest turmentat personatge que anirem descobrint, cal remuntar-se a la infància, que, com amb tants execrables, va ser bastant dura. Per començar, va néixer sobre un llit que el seu pare havia construït amb les restes d'un taüt.
Què dius?
Amb les restes de pelfa i tot que porten a l'interior. Comencem bé, eh?
Seria, si els venguessin de veritat, ara, aquests llits fets amb taüt, seria un descans i en pau.
Ai, no.
Una cosa així, no? Botigues de matalassos. La seva família, com ha pogut veure, que si construïen els llits amb les restes dels taüts, era molt pobre. I de petit va haver de dormir, a més, en el del llit taüt, sota un pont, i va haver de demanar almoina ja quan era molt petit. Experiències que ell mateix incloria la seva obra posterior, que, com veurem després, és un jiji, un jaja, una juerga. I, a més, penseu que ell demanava almoina i vivia sota un pont. I això, mira, si et passa, jo què sé, a Còrdoba o a Sevilla o a Barcelona, fins i tot, és suportable. A Dinamarca és una putada, perquè fot un fred que pela. Clar, ell mateix explica a les seves memòries que, com no tenia joguines, el seu pare li llegia molt i donava llibres, però mai va jugar amb altres nens, sempre estava sol. Hans, ja hem dit, era un nen d'aspecte diferent, monstruós, i amb uns terrors patològics que li provocaven, a més, atacs d'histèria tan bestials que arribava a convulsionar. Algun metge el va diagnosticar erròniament que tenia epilèpsia. El que tenia era dos bufetades, també, el nen, eh? En fi, no sé si a la vostra escola l'haguéssiu agafat de porter, perquè imagineu-vos que amb aquests atacs li foten gol, i diu, m'ha marcat un gol! No pot ser! I comença a donar voltes en plan la nena a l'exorcista, no?
Ai. Clar, i així, però això no era prou. El seu pare va morir als 11 anys. Vull dir, de Hans, no del pare.
Hosti, quin drama, tu.
Sí, després entendrem per què escrivia tot, el que escrivia.
Tot era felicitat. I va haver de posar-se a treballar en diferents oficis. La seva mare, mentrestant, es dedicava a veure sense parar amb una amiga endivina que li havia dit que el seu fill acabaria il·luminant la seva ciutat de naixement. Es veu que aquesta sí era una bona endivina.
Home, no està malament.
Aquesta no era filla de Dalí, eh?
No.
Sí. 3 anys més tard, Hans es va cansar de que la seva mare estigués sempre borratxa.
Sí, quan tenia 14 anys.
Amb la de les espelmes negres, allà les dues fotent-li el drinking, i va intentar provar sort al Royal Theater, on va intentar triomfar com a soprano.
No, home, soprano, no, vull dir, un senyor tenor.
No, soprano, com Montserrat Caballé o Maria Callas. Pels de l'ESO,
no
soprano...
No entenc, o sigui, ell cantava com a soprano?
Perquè tenia, la veu era més fineta.
Ah, sí?
Sí, perquè, a veure, explica'm-li als de l'ESO que soprano no és un mafiós de New Jersey. Vull dir, que no és això, no? És... ell, clar, evidentment comença a cantar, intenta entrar com a soprano, i això, evidentment, aquest conte tampoc té un final feliç. A Hans, clar, evidentment, quan ja es comença a ser gran, 15, 16 anys, li canvia la veu. I enmig d'una funció, la Callas es converteix ja en Joaquín Sabina. Aquí ja es va acabar la seva carrera als escenaris, i la gent de l'òpera el va prendre per un llunàtic perquè ell intentava seguir sent soprano. Però això no és res. Descartar de l'òpera, va voler ser ballarí. I ja hem dit que, principalment, no és que fos el tio amb el cos més coordinat del món. A més, ell mateix reconeix que era molt, molt mandrós i que no li va sortir això de la disciplina de dansa. Ell mateix reconeix que aquells van ser els anys més foscos de la seva vida. I penseu que la seva vida va ser més fosca que un quarto de la metro, eh?
Sí. Però com que Hans tenia, la veritat, altres talents, va començar a escriure obres pel mateix teatre, i d'aquí va començar a escriure poemes i narracions, i va començar a publicar els diaris. Va passar per la universitat, i amb 24 anys ja era un autor reconegut i amb certa fama. Tot i que ell va afirmar que el que de veritat li interessava era la literatura seriosa, i especialment els llibres de viatges.
Això és literatura seriosa, els llibres de viatges.
Pareixi, sí, que no tenia cap interès amb els contes de fades.
Sí, a ell no li agradaven els contes de fades. Sí. No. És amb el que va fer. El teatre es va enamorar perdudament del fill de l'amo, Edward Colin, perquè ell no tenia molt clar si li agraven les dones o li agraven els homes. Uh-huh. Ell li escrivia cartes que deien cosa com, cometes, la nostra relació és com els misteris, no ha de ser analitzada. O... cometes, pateixo per tu com una jove calabresa. Curiosa expressió, que ja ets a dir.
Jove calabresa.
Sí, perquè jo he vist el carrer Calàbria i no he notat res estrany en les meves veïnes. Vull dir, aquest furor calabrès no l'acabo d'entendre, no? Ell sempre tenia un amor no correspost. Colin, l'objecte de passió de Christian Andersen, va dir molts anys després que no va correspondre a Hans, li havia fet molt de mal a l'escriptor, ell ho reconeixia. El que no va dir el Colin aquest és que amb una carta li va respondre a Christian Andersen: parlar amb tu, de tu, em molesta tant com quan algú aranya la superfície d'un vidre amb les ungles. Sí, imagineu-vos. Sí, un contigo no bicho, però del segle XIX.
Sí, molt maca aquesta.
Es tan clavada de tu en el monte del olvido.
Ara que estic repassant algunes fotos, dieu que són les bones aquestes, no?
Sí.
Hi ha alguna que no tant, eh?
Potser va ser una mica més ràpida, només de 4 hores.
Ja.
No, doncs aquesta cançó tindrà un sentit, perquè hem de dir una cosa, sembla ser que Hans va morir verge. Ah. Pels de l'ESO. Pot passar.
Pot passar. O sigui, no us desespereu.
Sí,
però no és un normal, eh?
Tu t'atabalis, però hi ha hagut casos, eh? Però això no vol dir que no tingués vida sexual. Cada vegada que es masturbava, posava una creu al seu diari. I, òbviament, hi havia moltes marques.
Posava una creu al diari, és que, querido diario, avui he anat a sopar, no sé què, tal, tal, i al costat hi havia unes creus cada vegada que se la pelava, no?
Ai, va.
Els seus diaris semblen de tantes creus al cementiri d'Arlington.
Aquest és el senyor que escriu en aquest lleig, eh? Sisplau.
Un pajillero de manual.
Va!
Bueno, ell, especialment, es fa moltes creus, especialment en el que ell mateix va definir com el seu període eròtic, que va incloure un viatge a París on ell s'anava de senyoretes,
sí,
i es passava la nit amb elles a l'habitació sense tocar-les i parlant amb elles. Tornava a l'hotel i vinga a posar creus.
Sí, de fet, qualsevol cosa li portava a apuntar o toé creus al seu estimat diari. Ja m'enteneu. Com quan es va enamorar de Ribor Boyd, que té un nom tan maco, no? Germana d'un amic. La va veure passant camisa a dormir un cop i li va posar un parell de marques. Entenem que eren seguides, eh? Marca,
sí,
marca.
Sí, sí.
Després, desesperat...
Sí, tenia un braç, que vamos, un pelotàs.
Vinga, va.
Codo de tenista. Després, desesperat, va escriure, literalment, Déu, dóna'm una raó per viure, dóna'm una nòvia.
I no és Jean-Paul Desgrava, eh?
Boy i ella va mantenir, la veritat, una encesa correspondència i ella volia que la deslliurés del seu compromís amb el seu xicot. Imagineu com havia de ser l'altre perquè preferís a mano ràpida Andersen. I fugissin junts, però mai va passar. Quan Andersen va morir, li van trobar una bosseta lligada al coll amb una de les cartes de Ribor Boyd.
També es va enamorar d'una soprano, Jenny Lind. Que
aquesta
tampoc,
de veritat, eh?
Aquesta era soprano de veritat, que li deien el rossinyol suec. En l'època, pues, mira com me posa les coses la premsa, que tampoc li va correspondre, i del gran, també es va enamorar també del gran duc de Weimar, Carl Alexander von Saxe. Hem dit Saxe, eh? Sembla que aquest sí que era von Saxe, li va correspondre una miqueta, d'acord amb una carta que li escriu, en la qual Andersen diu: aquesta última vegada que ens vam veure vaig sentir que eres més ardent, més afectuós amb mi. Cada petit gest es conserva al meu cor. Quan vas deixar la teva capa i me la vaig posar a sobre, no solament va escalfar el meu cor va brillar ardentment. Però tot i que es donaven la mà en públic i un cop es van besar en públic creant un gran escàndol a l'època, tampoc va passar res més amb el duc. Conclusió: Andersen era el pagafantes del segle XIX i el duc un escafabraguetes d'aquests.
Però li va deixar la capa, no?
Te dejo la capa, cariño. No, per entendre com era realment Hans Christian, no hi ha res com l'anècdota de la seva visita a un altre exaclapre, Charles Dickens. Dickens, que era un admirador d'Andersen, va tenir la desafortunada idea de convidar-lo una setmana a casa seva. El primer que va descobrir és que l'anglès del danès era molt bàsic i no entenien res del que deia. Així, imagina't com començava la setmana, prometia una setmana i el tio no parla anglès. Però això no és res. Andersen necessitava ser tot el temps al centre d'atenció i s'alterava quan el matrimoni Dickens, que a sobre estava en plena crisi matrimonial...
Recordem que Dickens estava liat amb tot el que tenia,
sí,
per davant.
Sí. Clar, ens ho vas explicar, això.
Sí, sí. Pues en aquesta situació matrimonial, quan no li feien casa a Andersen, s'emprenyava com un mono. Andersen, una de les anècdotes és que un dels dies més delirants va rebre una carta del seu editor danès amb una crítica negativa que havia aparegut un diari.
Mm-hmm.
Andersen es va passar tot el dia plorant al jardí.
Ai, ai.
Al jardí a Kent, a Anglaterra, eh?
Sí. Bé, bueno, si estava acostumat a viure a sota un pont a Odense, pues igualment podia viure, sí, a Kent, a Anglaterra.
La veritat, tot s'ha de dir que la vanitat immensa d'Andersen ja quedava clara quan va escriure al seu diari: el meu nom comença a brillar. Aquesta és la meva única raó per viure. Aquest tio neix 180 anys abans i arrasa Gran Hermano.
A part de l'escena aquesta de nano de jardín que va fer a casa de Dickens, també l'estada amb els Dickens encara és més desquiciada. Andersen es va queixar, per exemple, d'uns ulls de poll als peus que li havien sortit en només una hora. I per què li havien sortit? Perquè a les botes portava amagats un rellotge de pulsera, la cartera, unes tisores, una navalla, dos llibres i alguns papers.
Però què li passava?
Perquè quan el van anar a buscar, Dickens li va enviar un cotxe de cavalls.
Sí.
I ell va sospitar que el que conduïa la diligència,
sí,
tenia mala pinta. Aleshores, es va treure tot el que tenia de valor i s'ho va posar a les sabates. Clar, quan el tio va arribar a casa, tenia uns ulls de por enormes, no? Sí, increïble. Sí, i Charles Dickens, a més,
ai, ai,
era una setmana que havia d'estar Andersen a casa de Dickens i es va convertir en 5 setmanes, que és quan Dickens va posar aquell cartell a l'habitació on es va allotjar Andersen, de dir, en aquesta habitació va dormir Hans Christian Andersen durant 5 setmanes, no el trobarem mai a faltar.
Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es...
Home, però clar, Andersen és l'home que hi ha al darrere de la versió original de la Sirenita, diguem-ne, que després ja van...
No és tan divertida.
No és tan divertida? No, ja, què li passa?
Sí, perquè anem al que va fer famós de veritat el nostre execrable d'avui, sí, no? Els seus contes. Moltes vegades ens han arribat versions molt edulcorades, sobretot pel cinema, dels seus contes que normalment tenen una dosi de crueltat només comprensible des d'una ment totalment pertorbada.
Comencem per la sirenita, que, sí, que és la que estem sentint.
Sí, va calmar.
La pel·lícula, sí, sí, el príncep s'enamora d'ella, es casen al final i tot és amb música d'aquesta bongoncera i tal. Doncs no.
Amb molt de bongos,
sí,
és veritat.
Sí, molt bongoncera, no? El conte original d'Andersen, en el conte original d'Andersen, el príncep es casa amb un altre i ella, en no casar-se, es converteix en un esperit eteri, amb filla a l'aire, vaja, que li donen carbasses i, a més, la palma. I això després de que la bruixa dels mars li tallés la llengua a la sireneta perquè no pogués explicar.
Ai, ai, ai.
O sigui, clar, clarament projectava la seva miserable vida sentimental per ser un més gore que la sèrie de pel·lícules de Sou.
Sí, no se'n surt, la sireneta.
No, a més, és tan cruel i que era tan catòlic, a més, així, tan retossat, que quan la sireneta es mol, com les sirenes no tenen ànima,
sí,
no es pot, només es converteix en escuma del mar. I diu que si es porta bé durant 300 anys, Déu li donarà una ànima.
No. I mentrestant haurà de ser durant 300 anys escuma.
Es casa amb l'altra. I ella no li pot explicar que és ella la que li ha salvat la vida perquè la filla de puta de la bruixa li ha tallat la llengua. Sí, és un drama de collons.
Oi, imagina't el teu nen llegint això.
No,
deixa. Però hi ha coses pitjors.
Disney, deixem-me en Disney.
Imagina't, o el soldadet de plom. Però què cabronàs. Imagina't.
A veure...
El soldadet té només una cama. Mm. Cau per la finestra, cau una claveguera, el persegueix una rata, se'l menja un peix...
És Mr. Bean.
Torna a casa, el nen l'agafa i el llença al llarg de foc i al fon. Hòstia, prefereixo...
I s'acaba així?
S'acaba així.
Però això què és?
No, clar. Prefereixo que el meu fill llegeixi el boe. Perdona, sabates vermelles.
Sí.
Una nena molt pobra i òrfana porta les seves sabates vermelles a missa, a l'església. És castigada a ballar sense parar i li han de tallar els peus.
Com que li tallen els peus, també?
Li tallen els peus.
Ella no pot parar de ballar. Però sí, la tia és pobra. Porta les sabates vermelles.
Sí.
El capellà, quan la veu entrar a l'església, diu no pot entrar amb unes sabates vermelles. Li llença una maledicció. Comença a ballar com una gilipolles per tot arreu. I clar, es va cansant. Arriba un bosc i un tio li talla les cames perquè deixi de ballar.
I però torna, encrosses a l'església, torna a encrosses a l'església i aleshores la perdonen i ascendeix.
Però la perdonen de què? De portar unes botes?
Va. I la palma s'entén que...
I seguim. La venedora de llumins.
Però això era infantil?
Això era infantil.
Ai.
La venedora de llumins, que aquest és un jijijajà, una juerga que... Aquesta dona va cremant llumins perquè s'està morint de fred i pensant en coses bones fins que es mor. O sigui, bonic conte.
Però aquesta és la història.
Sí, sí, sí. És una senyora tan pobra... Està basada en la figura de la seva mare, que era, però sense bufar, amb la de les veles negres.
Sí,
sí. La senyora aquesta està morint de fred i mentre se li van acabant els llumins per escalfar-se, ella va pensant en coses boniques. O sigui, la ideologia, la moraleja és... Ets pobre i et mols al carrer. Però és...
Aquest tio està fatal.
Aquest tio era un sàdic. Però és que hi ha un altre pitjor. La reina de les neus, que per descomptat, el pitjor de tot és que inspira Frozen.
Això no li perdonem.
Sí, que per culpa de Hans Christian Andersen, un altre execrable de la seva empresa diabòlica, Walt Disney, avui no existiria la puta cançó de Frozen.
Vinga, això sí que hauríem de repassar l'original amb les versions
són
que...
Veritablement,
què li passava netallant extremitats a la gent?
No, els contes d'Andersen són d'una crueltat brutal. O sigui, es moren vells de fred al carrer,
ai,
a les nenes els hi tallen els peus, al soldadet aquest li fan les mil i una...
No, per favor. O sigui, no. Quin desastre, tu. 3 minuts i un quart de 12 del matí. Execrables, ja ens veurem, eh?
Hala, doncs fins al setembre, home.
Fins al setembre. Ja, bueno, ara et sembla que avui tenim un casament, eh?
Avui, ara sí, ara anem a...
El casament de tots els tiempos.
Home, tenim el bodorrio de los bodorrios.
Jordi Costa, des d'aquí l'abracem, eh?
Sí, que vagi molt ara bé, anirem a fer-li un execrable en directe.
Exacte. 3 minuts i un quart. Moltes gràcies,
nois. A vosaltres.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.